12 minuts i seran les 6 de la tarda. Això és Catalunya Ràdio, el de 4-7 d'aquest dimarts 11 de juliol del 2006. Un plaer tenir als nostres estudis a Joaquim Carbó, aquest home que n'ha venut tants i tants i que ha fet feliç també no només els catalans lectors, sinó els editors. Saludem l'Ester Pujol de l'editorial Columna. Ester, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola,
com estàs, bona tarda. Ester?
Molt bé,
salut.
Encantada.
Com es presenta a l'estiu?
Molt bé, amb ganes ja de que arribi.
Quina enveja que ens fas. Eh?
Jo, Ester, jo tinc ganes que s'acabi i no de que arribi.
Perquè la calor no us agrada?
No massa, no. Més que l'estiu, eh?
Ah, més les vacances, exacte. Escolta, com vau descobrir la casa sota la sorra?
La casa de sota la sorra jo me la vaig trobar. És a dir que ara fa 12 anys que soc a Columna i me la vaig trobar ja. La vaig descobrir llegint-la, esclar, perquè jo ja soc de la generació que ja l'he llegida. Ens ha acompanyat sempre i per mi és un honor que ara pugui formar part també d'aquest esglaó que va acompanyant la munió de lectors que han seguit la casa de la sorra des de fa 40 anys. Gairebé tinc la mateixa edat, o sigui que molt contenta.
I et passa, Ester, com a la gent de la teva edat, de la nostra edat, que vas descobrir la casa sota la sorra gràcies a la versió en còmic que em publicava el Cavall Fort?
Jo la vaig descobrir en llibre, ja.
Ah, veus?
Sí, perquè... bueno, tothom té històries diferents al voltant de la descoberta de la casa sota la sorra, però jo ja la vaig llegir directament en llibre.
És que primer va ser el llibre.
Sí, sí.
Sí, però n'hi ha molts que hi vam entrar a través del còmic,
eh? Cavall Fort,
sí,
esclar,
molta gent hi va enganxar amb el còmic del Cavall Fort, exactament.
I tu... Jo no sé si faré una pregunta una mica estranya, però com és que començant a la Galera va acabar anant a parar a Columna?
Ui, no, i les editorials no, que ha passat entre mig,
no,
eh?
No va començar a la Galera.
No,
va començar a Estela. Estela era una editorial confessional que hi havia, que va publicar un dia un llibre religiós massa progressista i el demòcrata Fraga Iribarnés va carregar el dret a publicar de l'editorial Estela.
No em va deixar Estela.
Allà van sortir dues edicions de la casa sota la sorra. Llavors va anar a parar a l'AIA, que alguns dels de l'AIA, alguns d'Estela van passar a l'AIA. I a l'AIA hi va estar força temps.
Fins que va tancar.
I és aquella època que deia que hi havia hagut un parell de tres anys que no vaig cobrar ni un ral perquè va ser amb el crac de l'AIA. Llavors, quan l'AIA va fer el crac, se'n va fer càrrec Columna.
I tu, Ester, com a editora, a què atribueixes aquest èxit de La casa sota la sorra?
A la magnífica qualitat del llibre. És un llibre que ho té tot, és un llibre d'aventures, èpic, amb uns herois absolutament moderns. En parlàvem el dia que vam fer la celebració, són uns herois en què, a diferència dels llibres anteriors o d'èpoques passades, en què hi havia els blancs que anaven a Àfrica i coneixien i allà hi havia els negrets, oi, que els blancs tenien, eren els llestos i els pavilats. Aquí tenim un company d'aventures negre, molt astut, hàbil, té acció, està absolutament ben escrit, molt de ritme, és trepidant, i per això i és absolutament actual, perquè parla de coses que són universals.
Gràcies, Ester, ho tens tot pagat. Tens tot pagat,
no, tens tot pagat per ser catalana.
No deu ser la teva editora, potser?
Sí.
És la veritat. És que
està funcionant bé aquesta edició dels 40 anys?
Molt bé, molt bé. Està funcionant molt bé. Mira, avui mateix ho he mirat amb el distribuïdor i està funcionant molt bé.
Ja n'han venut 4. 4 n'han venut ja.
4 més.
Està molt ben posada i ha tingut una gran acollida perquè els llibreters també s'hi han guanyat molt bé la vida amb La teva casa sota la sorra i l'han posada molt bé els lectors, els que avui són pares i els compren pels seus fills, els professors, tothom estima l'obra i t'estima tu i llavors ho tracten molt bé.
Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Ester Pujol. Marxarem ara cap a una llibreria. Gràcies i bona tarda, Ester.
Molt bé, a vosaltres.
Val a dir que és molt maca, aquesta edició commemorativa.
Sí,
i que a part té 40 felicitacions de 40 amics d'en Quim Carbó al darrere, vull dir que té aquest valor afegit, i que els oients que truquin, si hi ha cap oient que truca per dir-nos la seva, rebran com a regal una edició d'aquestes commemoratives, que val molt la pena de tenir-la.
Doncs una d'aquestes frases és de l'Oblit Besairia, llibretera de la Casa Anita. La gran sort que tenim amb La casa sota la sorra és que cada generació bufa una tramuntana ben forta que torna a desenterrar-la de nou. Oblit, bona tarda.
Bona tarda, Xavier, com estàs?
Molt content de sentir-te, que ara feia dies que dic, no sabeu fer l'oblit. I això
I
sempre...
també saludem el Quim, que també està a l'estudi, sí, sí, i a l'Eva, sí, no? És l'Eva Piqué.
A l'oblit, sí.
I en Pedrals. I en Pedrals.
Hola, jo també hi soc.
Tu no veies, no? Bona tarda.
Escolta'm, les llibreries està funcionant bé, aquesta casa sota la sorra?
Sí, el que passa com que les llibreries... Una cosa que té el Quim és que, per exemple, com que aquest, ha tingut moltes edicions de La Casa Sota la Sorra, jo les llibreries fa molt poc que la tinc, però les llibreries sempre l'han venut de Casa Sota la Sorra. De fet, el meu fill, de llibre de lectura, l'any passat, tenia La Casa Sota la Sorra.
Uh-huh.
Jo vaig a fer un treball amb ell de La Casa Sota la Sorra.
Val més tenir-hi la casa que no el llibre, no? Perquè si no...
Sí, sí, exacte.
Queda llibre de lectura a l'escola, vols dir?
Llibre de lectura a l'escola encara estava.
Vosaltres esteu especialitzats a Casa Anita amb llibre infantil i juvenil, no?
Amb llibre infantil i juvenil.
Uh-huh.
I ben maca que és, la llibreria.
Sí, 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 sí.
Jo també ho puc dir,
És difícil saber connectar, encertar-la amb els lectors més petits?
Amb els lectors més petits, no. O sigui, el llibre il·lustrat és un món. El llibre infantil i juvenil és un altre món, perquè és molt difícil. O sigui, també és molt difícil realment quan arribes a l'adolescència... Tens moltes altres coses, jo sempre ho dic, quan els pares diuen hòstia, és que els nanos en aquesta edat no llegeixen tant. Hi ha molt més estímuls que fins ara no han tingut. El estímul molt fort quan arribes a l'adolescència és la música.
Uh-huh.
La música i el món del còmic. I una cosa, diria jo, de La Casa Sota la Sorra, que llavors també enganxa molt. Jo diria que és la novel·la d'aventures on els personatges semblen més els que són els personatges de ficció d'aventures del món del còmic, per exemple, del Tintín.
Yeah.
Llavors això, és, jo crec que és la novel·la en català que s'assembla més el que són els arquetips dels personatges d'aventures.
I per això funciona?
I per això funciona, perquè aquests personatges del Tintín són fantàstics.
Mm-hmm. L'Oblit ja era columna quan es va publicar, eh?
Sí, jo vaig fer tres cobertes diferents, al cas. Sí, sí, sí. O sigui, jo del Quim podria fer un pòster amb totes les cobertes que he tingut.
Molt bé, Olit, un petó molt fort, que vagi bé. Gràcies també pel teu temps i per les teves reflexions al voltant de La Casa Sota la Sorra. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu, gràcies.
I
adéu.
Saludem la Mercè Carella. Tenim també dos oients que són aficionats a La Casa Sota la Sorra i que l'han llegida. Saludem primer, però la Mercè, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'editora de Cavall Fort, com estem?
Molt bé.
La meva directora.
Això. En Joaquim Carbó és peça indispensable de Cavall Fort, també, no?
Sí, no sabíem pas què fer sense ell, eh?
Sí.
I l'Eva deia que vau ajudar molt a difondre també La Casa Sota la Sorra, no?
Sí, de fet, jo en el meu petit comentari que surt també en aquest llibre commemoratiu, sí, ho recordo, perquè jo també sóc dels que va llegir La Casa Sota la Sorra primer a Cavall Fora amb el còmic, i va ser un descobriment. A més, ho vaig llegir just a l'edat aquella que les aventures i les històries d'aventures t'enganxen tantíssim, i el llibre el vaig llegir més tard, però em va atrapar des del primer moment. Crec que és una fantàstica novel·la d'aventures, La Casa Sota la Sorra.
I passa per això que es deia l'Oblit, perquè tira cap a Tintín?
A veure, jo crec que és un... No sé si tira cap a Tintín o tira cap a... És una bona novel·la d'aventures. Té tots els elements que ha de tenir, els personatges, el ritme, la manera d'estar construïda... És d'aquelles novel·les que t'atrapa, que l'has de començar a llegir, que té uns bons i uns dolents amb matisos, que això està molt bé, però que els dolents són dolents i els bons són bons. Vull dir que no ho sé, té tots els elements, i de fet tota la sèrie que va venir després, perquè ara ens centrem molt en la novel·la mare, que és La Casa Sota la Sorra, però darrere n'han vingut tota una colla.
Sí, és que després
colla,
el Cavall Fort n'ha anat publicant moltes, eh?
La Casa Sota la Sorra i columnes.
Que és una altra de les característiques de... Això sí que va molt lligat en el còmic, diria jo, no? En els personatges aquests que no es poden fer vells, encara que el Joaquim ens amenaça que un dia farà que siguin vells aquests dos personatges. No,
ja hi estic treballant, eh? Hi estic amb... Sí, sí.
L'última casa.
Sí, sí.
Moltes gràcies, Mercè. Ara comprovarem això que ens deies.
Adéu, Mercè. Fins demà.
Del Josep Maria i la Cefi, dos oients lectors. En primer lloc, el Josep Maria. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda, com va això?
Bé, content de sentir-te. Des d'on truques, Josep Maria?
De Barcelona.
Molt bé. Tu vas descobrir La Casa Sota la Sorra, sí, gràcies a Cavall Fort.
Exactament, a Cavall Fort. De tot, felicitats, senyor Carbó, per l'èxit que va tindre, que va ser una cosa memorable, en aquest cas. Jo tenia 11 anys quan vaig començar a llegir-lo, És dir, va ser una cosa a base del cavall fort, exactament.
M'estic tornant vermella, moltes gràcies.
Què et va enganxar de la casa?
Tot el procediment de començament, la intriga i el que era, podíem dir, un còmic, perquè jo estava acostumat a llegir còmics, A còmics diferents, perquè no existien, en castellà, en aquests de superaventures de la Marvel Comic Groups, que parlo de temps, una cosa completament diferent, que eren en castellà, però aquest em va enganxar primerament per l'aventura com estava i a més perquè estava escrit en català.
Bé, jo ara voldria dir una cosa que no hem dit, és que si va enganxar va ser gràcies a en Josep Maria Madurell, que és el que va fer els dibuixos. Jo m'estimo més la novel·la que el còmic, potser, però
és que
s'ha de donar el mèrit en el Madurell.
Sí, hi ha algun problema. Segons cada un, jo ho vaig trobar això pel cavall fort, en aquest cas.
Josep Maria, gràcies. Hem de saludar ràpidament la Cefi.
Una cosa.
Ràpidament.
El que volia dir és que això que sembla el Tintín, podríem dir sí i no, podríem dir, perquè aquell temps el cavall fort en sortien d'altres, també. Yeah. Sortien la Viking, sortien Il Pupila, que eren Made in Bèlgica, que eren còmics belgues, per cert, i que estaven molt ben fets.
Gràcies, Josep Maria, una sada forta. Saludem ràpidament la Cefi. Tenim també el Matthew Tria en espera. Cefi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques ràpidament?
Cefi. Mira, no ho sé, des de l'autopista.
Molt bé.
Estic en alguna àrea, m'he aturat, perquè he sentit en Joaquim Carbó per la ràdio, i que l'anava escoltant, i m'he aturat per escoltar-lo. Jo no sé si ell se'n recordarà de mi, però ens vam conèixer el dia que jo vaig narrar en el Museu d'Art de Girona.
Exacte, exacte. Me'n recordo perfectament.
Te'n recordes?
Sí, que ets de Banyoles o així, em sembla.
No, de Sal.
De Sal.
I de fet, jo he trucat per la novel·la, per descomptat, que la vaig llegir ja fa molts anys i me'n recordo dels personatges, però no massa bé, fa molts anys, he llegit molt després d'allò, però per l'escriptor. Per l'escriptor, perquè a mi en aquell moment, quan el vaig conèixer en el Museu d'Art, em va sorprendre la seva gran persona, la seva gran atenció a la canalla, de quina manera estava atent. Jo vaig narrar la història 3 vegades i ell les 3 vegades va estar absolutament atent al que jo anava narrant. En cap moment estava despistat i vaig pensar, ostres, no m'estranya que una persona així hagi escrit les novel·les que ha escrit. Perquè, bueno, ja dic, vaig quedar... Em vaig parlar a tothom, d'en Joaquim.
Tens tota la raó, Cefi? En Joaquim Carbó és un senyor escriptor en tots els sentits de la paraula.
No sé què passa, però engresco més les noies que els nois, tu.
Ah,
què
deu fer,
això? No sé. No, mira, no ho sé, però a mi, de veritat, em va sorprendre, a veure, no sorprendre en el sentit de, però no m'imaginava que fos així, no, és que va quadrar, no?, una persona tan amb una abraçada tan ampla, tot el que s'estava fent a la canalla d'allà, mira que havia de ser pesat, pobre, 3 vegades la mateixa.
Cefi,
la que, digue'm.
Moltes gràcies. Amb la casa sota la sorra a les mans d'en Joaquim Carbó, faríem un últim pas per una altra de les firmes d'aquesta edició especial del 40è aniversari, que és la del Matthew Tree. Matthew, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres, per haver-te llançat... Què t'has llançat avui? T'he vist un moment per la tele que et llançaves?
Sí, això va ser que cada setmana m'he llançat d'un pont al Pallars Sobirà. I no ho
tornaré a fer. Ja s'ho ha viscut, No ho tornaré a fer, diu,
No.
Això es podrà veure aquest estiu o...?
Sí, aquest estiu. No ho sabem exactament quan, però es veurà, sí.
No t'has trencat cap os, així?
No. No m'he trencat cap os, però vull dir, és allò que la gent normalment, després de fer aquestes coses, et diu, bueno, fa molt de por, però val la pena, oi? I sí que fa molt de por i no val la pena.
Fantàstic, ja no ho provaré.
És a dir, que tornem a veure en Matthew Tree aquest estiu a TV3, el programa Passatgers, això, llançant-se per ponts i fent-ne d'altres. Dèiem, Matthew, què és el que et va impressionar tu de la casa sota la sorra? Què en destacaries?
Bé, jo m'estimo sempre més parlar dels llibres per adults del Joaquim, perquè tothom parla, amb raó, dels llibres infantils i juvenils, que són excel·lents, però passen una mica per alt, de vegades, llibres tan interessants com l'Elogi de la Formiga, per exemple, que és un recull de contes per adults que té moments eròtics, etc. I hi ha un llibre boníssim que es diu Bonsais de paper, que vaja, és una cosa que, de fet, també té un interès per a nens, però és, són contes d'un sol paràgraf, i hi ha un en particular, que es diu Els tres pèls del diable, que comença com un petitíssim paràgraf, i el va allargant, introduint elements nous, fins a convertir-lo en un conte de 50 pàgines. És una meravella, és una meravella. I... Aquesta mena de llibre jo vaig recomanant i recomanant perquè a mi em sembla, vaja, és la meva impressió personal, que no se li dona ni prou importància ni prou atenció a aquests llibres. I pel que fa a La casa sota la sorra, sé, perquè he parlat amb molts amics, evidentment, d'aquí, que forma part del seu imaginari, és un record molt preciós de la joventut, cosa que jo no he pogut tenir, perquè, clar, jo estava llegint altres coses i en un altre idioma en aquella època, però em fa moltíssima gràcia, em fa molta il·lusió el fet que els meus nens, quan tinguin l'edat, puguin llegir aquests llibres del Joaquim i podran tenir tot aquest bagatge imaginari seu, no?
Està molt bé que digui això el Matthew Tree, de recordar la faceta d'en Quim Carbó com a novel·lista per adults, per a tots els públics, perquè és veritat que un problema que tenen els escriptors de literatura infantil i juvenil, que és que un cop et pengen l'etiqueta d'escriptor per nens, costa molt que després se't reconegui com a escriptor per adults. Vull dir que sembla com que haver escrit per nens, en lloc de ser un valor, sigui un problema.
De ser un mèrit, sigui un demèrit, no?
Sí, sí.
Sí, exacte. Jo crec que, home, és el problema una mica amb tot. Quan et encasellen per qualsevol cosa, ja, és un problema, no? És, llavors no llegeixen altres coses que són d'una manera diferent. Ara bé, la mateixa frescor que hi ha als llibres juvenils, diguem, del Joaquim, això sí que surten als llibres. O sigui, es nota que són del mateix autor, però, evidentment, la diferència és que aquests llibres són un adult parlant amb altres adults i funcionen molt i molt bé, a més a més.
És que té molt d'ofici, aquest senyor, eh?
A més, poca broma, perquè vull dir, aconseguir el ritme de La casa sota la sorra, això que comentàvem abans, que té un ritme trepidant, a mi em recorda més que l'Hergé o el Maurice Tillier, que deien abans, a mi em recorda el Giró, els guions d'en Jean Giró, que des del que dèiem abans de La patrulla dels castors, passant pel Blueberry i tal, el ritme és brutal.
Mm-hmm. El Joaquim Carbó t'ha de recordar.
Sí, sí, sí. No,
això es va fer un còmic perquè el Madurell precisament ho va llegir i em va dir, diu, això té ritme cinematogràfic i m'agradaria convertir-ho en un còmic. Mm-hmm. I va ser quan li vaig haver de fer el guió.
Donem les gràcies al Matthew Tree per l'espera i pel seu temps. Gràcies, Matthew.
Ho tens tot pagat, Matthew.
Bona tarda, tens tot pagat. Pel fet de ser català. Gràcies. Una abraçada. Adéu-siau, Matthew. I gràcies també a en Joaquim Carbó, gràcies, que vagi bé aquest aniversari dels 40 anys de La casa sota la sorra. Gràcies per haver escrit tant
moltes
i també,
ja
sigui per grans o...
Gràcies a l'article que vas escriure.
Jo li vaig dedicar un article on deia gràcies, perquè trobo que tots els escriptors catalans i del món sencer hem d'estar agraïts a això, en Joaquim, que existeixi, que ens ajudi, que escrigui tant i tan bé i que sigui com és. Que no neixen cada dia de Joaquim.
A mi m'agradaria continuar molts anys sent com sóc, sí, és, això és veritat, sí.
Ens brindem per això.
Doncs per molts anys, Quim.
Moltes gràcies, Quim.